Miren, ya la tinga un escriptor vilarrealenga, así en la 92.2 de la frecuencia modulada, en Radio Vilarreal. Él es Ángel Gil Cheza. Molt bon dia, Ángel.
Bon dia.
Ens presentamos una trilogia.
Sí, una trilogia juvenil que comença a eixir avui mateix. Està el primer volum a totes les llibreries. I el proper mes de maig eixiran al mateix temps la segona i la tercera el dia 7 per a completar la trilogia i ja, bueno, que estigui tota disponible per als lectors al carrer.
És a dir, que avui és de Surferrània.
Sí.
Nunca amanece en la isla de los alacranes.
Sí, avui és la primera. És una trilogia ambientada així a la costa de la veïna població de Borriana, i és una trilogia que, bé, cada novel·la és independent, òbviament, però comparteixen els mateixos escenaris, els mateixos personatges, i a cada llibre doncs hi ha una aventura diferent, uns perills diferents, unes subtrames amoroses d'altres tipus diferents, i fa una seguideta, els personatges van creixent cada novel·la.
En este cas, jo, claro, llis la contraportada, bueno, cal dir, per la gent que el seguisca, que Ángel Gil Cheza és l'autor de la novel·la per a públiques en general, El hombre que arreglava les bicicletes, La lluvia és una canción sin letras, Pez en la hierba i Otoño lejos del nido. Estes eren llibres que començaven i acabaven.
Sí, eren llibres per a públic general, per a adults. Vamos. I ara, doncs, per primera volta publicaré juvenil. Estes novel·les és la primera vegada que surt al carrer una novel·la meua per a públic juvenil. I bé, veurem...
Tal volta t'ha influenciat el fet de treballar com a professor de llengua i literatura en el Francesc Tàrrega de Vilanova?
Enguany estic al Francesc Tàrrega, però aquestes novel·les van començar fa 5 anys, durant la pandèmia. Els professors, jo estava a l'IES Bovalar de Castelló, i els professors i professores, tot l'equip docent, vam tindre doncs, que seguir les classes des de les nostres respectives llars. I ahir vaig pensar en fer una novel·la, escriure una novel·la capítol per capítol per als meus alumnes i que pogueren continuar les classes des de casa, i a la vegada poder relacionar-les amb activitats de la matèria pròpia de llengua i literatura castellana, que és el que jo impartisc. Aleshores, a partir d'un text d'un examen que havia fet servir l'any anterior quan treballava a l'IES Jaume I de Borriana, i per això estan ambientades en Borriana, a partir d'ahir vaig començar a escriure capítol rere capítol. El que va passar, que va acabar el curs, i tenia 9 capítols. Alguns alumnes doncs em demanaven més, però clar, vaig canviar d'institut, soc interí, i no vaig tornar a tindre contacte amb aquests alumnes. El que passa és que l'any següent vaig anar al Ciment d'Urrea de l'Alcora, i ahir me vaig topetar sent tutor de primer d'ESO, i es vaig proposar fer aquesta lectura una vegada per setmana en classe, i vam llegir els nous capítols que n'hi havia, em van demanar alguns més i vaig continuar, i va acabar el curs, i l'últim dia de juny de classe vam llegir l'últim capítol de la primera novel·la, 30 capítols. Aleshores, els alumnes, pareixia que els havia agradat, a mi jo estava a gust en el centre i me van demanar els alumnes que volien llegir la segona. I vaig repetir, vaig tindre sort, vaig poder repetir al mateix centre i vam fer la mateixa seguideta. Jo escrivia un capítol per setmana, ells llegien tots els divendres, si no era possible perquè no coincidien amb l'horari lectiu, doncs llegíem en dijous, però sempre intentava deixar esta activitat més lúdica, encara que treballem també continguts, en resum, en pròpia teoria aplicada al text, treballem també trets de la matèria. I doncs va acabar el curs i tornarem a tindre acabada una altra novel·la de 30 capítols, que és la segona, Surferrània, que eixirà el dia 7 de maig. Aleshores, vam tornar a repetir, vaig quedar un tercer any i vaig escriure ja el que seria la tercera d'aquesta trilogia que presentem ara. La darrera, l'última, Surferrània 3, té 33 capítols, perquè aquest any n'hi havia 33 setmanes de curs, simplement per això. I bé, i va haver un moment abans de deixar este centre que els alumnes em preguntaven on se podria comprar en paper, si la podia llegir el seu cosí, la seva germana, i aleshores vaig cridar al meu agent i li vaig dir: escolta, jo estic escrivint novel·la juvenil per als meus alumnes, no sé si voldries pegar una ullada. M'ha dit: envia-me-ho de seguida. I ho vaig enviar i vam començar a buscar editorial que publicara novel·la juvenil, que s'interessara, perquè, clar, la meva editorial on publica en la novel·la per adults fins ara he publicat en Suma, en el grup Penguin Random House, però Suma no publica juvenil. Aleshores vam començar a veure qui volia publicar-les, i EDB, que és un setgell que té una llarga història i amb el qual jo vaig tindre una relació prèvia, perquè vaig fer les pràctiques del màster en edició a EDB fa 15 anys. Aleshores EDB se va interessar i així estem ara, avui, presentant-les.
Si comencem per la primera, que és la que està a l'abast de la gent que vulgui anar a comprar-la, és Nunca amanece en la isla de los alacranes, i posa per anar fent boca, no? Esta és una novel·la d'aventures i misterio, de tesoros, piratas en el Mediterráneo. I també és una història d'amor, de rivalitat entre pandilles, d'amistat, però sobretot és una història de verano. Un verano emocionante para surfear ola tras ola y página tras página. La història d'estiu que viu un jove són tan úniques.
Els estius donen molta canxa per a la literatura. Jo vaig començar publicant en paper, ho comentaves tu abans, l'home que arreglava les bicicletes, i és una novel·la d'estiu. I l'estiu té algo. L'estiu té algo que, bueno, a veure, hi ha gent, jo sóc una d'aquestes persones que la vida passa seguint les estacions de l'any, però l'estiu és una cosa que és com algo que és immortal. Un estiu sempre s'enllaça en l'altre i, no sé, té una màgia especial, perquè n'hi ha coses que ocorren tot l'any, però sembla que només ocorren en estiu, no? Els amors fugaços, les aventures especials en un territori especial, perquè
vitalitat, ganes de descobrir coses, sí, passes hores, en tot.
Sí, passes hores de l'estiu en altres llocs, no? O en el poble dels abuelos, o
en la platja. Ens centrem en el protagonista, perquè, clar, al acabar el curs, Jero, un chico de Madrid, se ve forzado, allò que diuen, andan a la casa de la iaia, ¿no?, a passar el verano en el viejo caserón que su abuela tiene frente al mar. Deja la ciudad una recién estrenada relación con Sara, allò que li ha passat a mig món, ¿no?, una amiga de l'Skate Park, en la que té una afició compartida, imagine. En la costa conoce a su prima Irene y a su grupo de amigos surferos. Ojo, los Cullerots, que todo el mundo sabe lo que es, rivales de los Smuggies.
Smuggies, bueno, és un terme anglès un poc per a esta banda, la banda rival dels nostres protagonistes.
I lo de Cullerots és molt xulo, és molt nostre.
És molt d'ací. Sí.
En la casa del lado vive Irta, una joven que no sale nunca por una enfermedad, con quien habla en secreto a través del seto del jardín. Y mientras se conocen, un viejo tesoro y una muerta sin resolver lo sumergirán en el verano más peligroso de sus vidas. Pero claro, sí. Deixes vides, dices recién comenzades vides.
Sí, a veure, esta novel·la, per a la gent que ja tenim una miqueta d'edat, doncs és una barreja de tots els elements que veiem en ficció, que consumíem. Així en el poble anàvem tots els dissabtes al Cine Bahia, al Cinema Condal, i vivíem aquestes històries dels anys 80, i un poc, així n'hi ha un poc de tot, no? N'hi ha uns ingredients que fan que la lectura siga prou ràpida, prou àgil, i se mantinga prou en vil l'interès, perquè subtrames d'amor, n'hi ha amor, n'hi ha rivalitat entre pandilles, com dius tu abans, n'hi ha un món d'afició, que és el skate, és el surf, que li dona una pàtina molt, molt bonica, crec jo, a la llum que desprèn tota la novel·la. Està ambientada en el Mediterrani, en la nostra costa, en les particularitats pròpies nostres. Estan, un dia estan fent un caldo per a una fideuà, un altre dia estan collint un meló d'Alger, un altre dia, vull dir, està imbrincat un poc en els estius que tenim en l'imaginari, i a banda d'aquests ingredients, el misteri, el perill, possible tresor, clar, així n'hi havia, òbviament, n'hi havia pirates, n'hi havia, òbviament, hi ha cultures que han viscut així, i, bueno, la cultura ibera dona per a molt. Aleshores, no sé, jo m'ho vaig passar molt bé escrivint-les i llegint-les en classe. Sembla que els alumnes també les vivien amb molta intensitat, i també, per si se m'ho havia dit, va ser una experiència diferent per a un escriptor. Com jo, tu quan estàs escrivint una novel·la, vas escrivint i al final tens un producte, òbviament, la meva tècnica, jo vaig revisant el que he escrit, vas corregint, vas canviant coses, i arriba un dia que la novel·la s'acaba, però encara tens l'oportunitat de revisar-ho tot diverses voltes. Però esta novel·la era en temps real, era per fascícols, era una novel·la que cada setmana se llegia en classe un capítol que jo escrivia el dia abans en casa, en inspiració, sense gana, cada dia, cada divendres tenia que haver un capítol nou, no? I esta pressió que jo la portava de vegades un poc, ostres, demà tinc que tenir un capítol. Però quan me sentava i aconseguia extraure, doncs era molt gratificant. Però clar, ahí me nugava de peus i mans, perquè tot el que tenia que eixir en els propers capítols tenia que estar lligat abans. I això, a novel·la acabada, és molt fàcil. Necessites que un personatge sàpiga fer algo, te'n vas quatre capítols antes i ha passat algo, sap fer algo. Has dit ja que és, jo que sé, conductor de lo que te fa falta, que l'habilitat que vulguis que tingui aquest personatge, no? Però escrivint en el dia a dia per a que els alumnes ja ho llisquen, i a partir d'ahí la tinta ja està sellada, ja no se pot tocar, té una dificultat afegida, que era un repte que te posa a prova i que ho vius de vegades amb un poc d'ansietat, però que crec que és molt interessant, perquè ja no pots tirar enrere, no? Perdem una ferramenta que tenim, que és valiosíssima, que és fer una ullada final o mil ullades finals, veure tot el conjunt, veure que tot quadra, i així era tot un poc a salto de mata, però tenia que quadrar, perquè a més els lectors joves són molt exigents. I si algo no quadrava, o algo no haguera quadrat, en seguida ho hagueren vist, haguera perdut part de la màgia, o sea, se ficava en perill tot el món que estaves construint.
Ja han conegut a Jero, i s'ha submergit en aquest estiu més perillós de la seva vida. En el segon volum, que encara no està a la venda, diu que ha passat un any, acaba de terminar el curso, i Jero regressa con ganas al pueblo mediterráneo de su familia, deseando vivir un verano emocionante de surf y de aventura. Sin embargo, su relación con Irta se truncó de golpe y nadie sabe por qué, aunque la tensión entre ellos todavía es evidente. Por el contrario, su prima Irene se debate entre su carácter fuerte e independiente y unos sentimientos y atracción hacia Pablo que la hacen dudar. Y todo ello bajo la presión de unos peligros reales que amenazan sus vidas.
No es un secreto ya, porque contracobertes estan ja en internet. Aleshores, cada novel·la ha passat un any sencer, cada novel·la creixia amb els estudiants que la llegien, i clar, este pas de temps, este salt d'un any en el temps entre una novel·la i una altra, donava possibilitat a moltes coses, també a que els lectors i lectores, els estudiants que jo tenia en aquell moment, creixeren amb la novel·la. I clar, hi ha personatges que creixen, hi ha personatges que continuen estant, però potser ja estan un poc més replegats, i també a mi la lectura en veu alta, perquè jo practicava i practique encara la lectura en veu alta en classe, me fa veure la reacció que té en els ulls dels alumnes quan llegeixen segons què. I això també, inevitablement, te fa veure que els agrada, no? I vas un poc acabar.
La primera és Nunca amanece en la isla de los alacranes, la segona, de la que acaba de parlar, és Alguien silba en la niebla, i la tercera és Nadie lee la misma carta dos veces. Àngel, jo he llegit la contraportà i bueno, jo, així n'hi ha, jo només vull una xicotet pàrrafo, Jero torna al poble després d'haver acabat el quart de secundària, però esta volta va acompanyat d'una amiga. Aquesta amiga entra en esta aventura, que està passant un mal moment. És a dir, en el tercer apareix un altre personatge.
Bueno, podem dir que apareix un altre personatge, no tirem molt del fil. M'agrada, a mi lo que quan escric i quan crec que potser té algo d'interès el que escric, crec que és quan darrere hi ha fons dels tresors, dels perills, del misteri, de les bandes rivals, n'hi ha quan observem l'ésser humà. A mi el que m'interessa descriure és l'ésser humà, les seues relacions. Al final crec que la ficció, sigui el gènere que siga, el que mostra i el que ens interessa, crec que com a humans, que som éssers observadors, és veure com es comporten. I així, clar, dona molt de joc. Una novel·la, no és una novel·la de personatges de protagonisme coral, perquè n'hi ha uns protagonistes definits, però sí que n'hi ha esta pandilla dels cullerots, que són són diversos, i tota la gent que s'envolta, les relacions familiars, està la tia Júlia, que és un personatge molt fort, està la iaia Carme, que és un personatge troncal, i clar, les relacions, i cada prova un poc el que ens agrada veure, no?
Jo, per exemple, veig una evolució, no? Perquè de Nunca amanece en la isla de los alacranes, alguien silba en la niebla, el tercer és Nadie lee la misma carta dos veces, és a dir, és una maduresa el que estic veient en esta trilogia. A més, en la portada, el primer arbre és un pi. En la segona portada...
És una flor típica de la una flor silvestre típica de la platja nostra, de la nostra costa, de les nostres dunes. És vegetació autòctona marina mediterrània.
Clar, però no estan posades així per tan caigut, sinó té un simbolisme.
Sí, la imatge que volíem, la imatge que ens interessava que tinguera la novel·la era doncs la fidelitat total al que te pots trobar dins. N'hi ha surf, òbviament, n'hi ha joventut, n'hi ha misteri, però també n'hi ha aquesta pàtina de llum, d'aroma mediterrani que es veu en el títol ja, Surferrània ja és un joc de paraules.
Què vol dir?
Entre el surf i la Mediterrània, és simplement un joc de paraules perquè volia trobar algo que lligara molt bé el que és la novel·la, sempre imbrincada al territori, també la novel·la, òbviament, està escrita en castellà, però té topònims, té molts noms, té expressions, del valencià i el que comentava abans, la cuina, la nostra cuina, el nostre paisatge està completament se pot identificar completament i és on es recolza i es sustenta, són els fonaments un poc de la història. És una història doncs que en principi podria estar ubicada en molts llocs, però està ubicada així, al nostre territori, i això li dona un aroma especial, jo crec, almenys jo la disfrutava escrivint-la, imaginant-la, i també els meus alumnes agraeixen que tindre referents. No eren alumnes de... els primers que la van llegir no eren alumnes de la localitat, no eren alumnes de Borriana, però coneixen el territori, inclús es desplaçaven al territori a veure els escenaris de la novel·la en persona. Potser els coneixien abans, potser no coneixien el detall, però em consta que alguns es van desplaçar per a veure aquests escenaris on transcorrien aquestes coses que tan, de sobte eren perilloses, de sobte convidaven a l'amor, eren escenaris on es creaven aquestes emocions que fan que la novel·la avance, i si pots ubicar-los en un temps, en un caràcter especial també, tot ajuda per a caure dins de la ficció, per a deixar-te emportar, no? per acceptar el joc, que al final és qualsevol ficció que consumim, siga una lectura, ficció audiovisual, siga escoltar música, sempre s'agraeix.
Hi ha la possibilitat de comprar ja els tres?
El segon i el tercer hi seran a la venda el 7 de maig, això sí, hi seran el mateix dia, i així és la gent que hagi comprat el primer, li hagi agradat i vulgui tindre la trilogia, doncs en poc més d'un mes, en un mes pràcticament, podrà adquirir els altres dos i tindre tota la trilogia.
No obstant, s'ha acabat la trilogia?
En principi, no sé si te puc dir que hi ha una quarta part començada. N'hi ha una quarta part començada i potser sí, potser n'hi hagi. Ara està en stand-by. Ha passat algun altre projecte per davant, però ahí està. I, les coses que se dicen un poc ahí maceran, no? Doncs a lo millor després...
Imagina't que algú que... Tu imagina't una persona que té 70 anys i diu... va bellís.
Doncs és curiós perquè bé, hem estat últimament
70 com 60, com 80, com no sé, sí. que no és un adolescent, vaja.
Hem estat últimament en xarxes ja, doncs anunciant que hi siguen les novel·les i sí, el meu públic habitual, el meu públic adult, també he de dir que les meves novel·les per adults també tinc lectors juvenils, encara que estan destinades per a públic adult, però el meu públic adult, el meu públic habitual també ha mostrat interès i la veritat és que són novel·les que el públic adult pot llegir perfectament.
Te retrauen?
Fas un viatge a esta ficció que jo diria dels anys 80, te reporta a molts imaginaris que ja tenim. La meva parella, espero que no s'enfade per dir això, però cada diumenge es despertava en curiositat. Tens el nou capítol? Per a prendre's el cafè i llegint el proper capítol. Vull dir, són novel·les que per a públic adult òbviament també tenen interès. Jo, quan les escric, també li busco aquest interès. Òbviament després com a autor, doncs n'hi ha línies, no? que no trasbasses. Òbviament les trames són diferents, el nivell de certes coses doncs és un nivell adequat per al públic juvenil, però també nosaltres consumim en família pel·lícules per a tots els públics i són pel·lícules multicapa i li trobem l'interès, cada membre de la família li troba un interès, potser nosaltres veiem totes les capes i el xiquet de 4 anys veu una capa per al seu nivell, la xiqueta de 8 veu una capa vull dir, són productes multicapa i al final també aquestes històries dels anys 80 que veiem també eren productes molt multicapa, per tant, sí, jo crec que el públic adult pot trobar interès perquè la ficció al final és un mecanisme, és una estructura, és una pòcima secreta o no, ja és poc secreta, però que sap d'aquestes estructures d'interès humà que tenim i sí, es pot seguir perfectament i no sé, ja veurem els feedbacks que me poden arribar en els propers dies del meu públic habitual.
Pues Ángel Gil Cheza, gràcies per haver vingut a haver-nos explicat esta trilogia i des de luego de ser dels primers que puc avançar de que van els dos i també donar aquesta exclusiva entre cometes de que ja n'hi ha una quarta que la tenen ahí.
És possible. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
A tu.